Vivències a Ona Codinenca.
Bon dia, bona tarda, segons l'hora que ens escolteu. En el programa d'avui comptarem, com sempre, amb els nostres habituals tertulians. Glòria Taltavull, bona nit.
Bona nit.
Pere Vallcorba.
Ja no hi és avui perquè ha tingut,
sí, un compromís.
Un compromís ineludible.
Ja, ja. Ara, i la que us parla, Rosita Figueres, amb guió i direcció de Lluís Capdevila. Bona nit. I el control, com sempre, Jordi Massaguer.
Avui comencem una nova temporada del programa Vivències. Seguirem amb les seccions habituals i anirem incorporant nous espais que estem preparant amb molta il·lusió. Em complau presentar-vos a una nova col·laboradora que farà a la vegada les tasques de presentadora i tertuliana, la senyora Maria Torrents, a la que li donem, tots plegats, la més cordial benvinguda.
Hola,
benvinguda.
Bona tarda.
Benvinguda.
Hola, molt bona tarda. Soc Maria Torrents i, com he dit, el nostre director, m'incorporo a l'equip de Vivències esperant que la meva col·laboració sigui de l'agrat dels fidels oients d'aquest programa. Inaugurem la secció d'entrevistes amb la presència del nostre batlle, el senyor Pere Pla de Vall. Sigui molt benvingut de nou al programa Vivències.
Hola, molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia, perquè com que també el remeten a diferents horaris, doncs fem servir els tres torns del dia.
Estem molt contents perquè sé que tenia dos compromisos i bueno, un el podrà complir segurament.
Sí que ho compliré, sí, arribaré tard, però sí.
Bé, escolta'm, estem oberts a que ens expliquis tot el que vulguis explicar, però no sé, ja podíem parlar d'aquests treballs de l'AECA tan importants, podíem parlar dels pàrquings, però potser, aviam, com que hi ha molta atenció amb això de la variant, va sortir una notícia que jo porto un retall de la Vanguardia, que diu que si la Vanguardia diu que les vaques volen, és que volen, el passat dia 24 va sortir, te'n recordes què deia? Una empresa d'enginyeria deia, jo me'n recordo molt bé.
I li preguntaven, no, no
li preguntaven quins eren els seus projectes després de fer propaganda, sí, el que havien
veritat,
fet.
Sí, sí.
Diu, el projecte Estrella és un pont molt llarg de més de 500 quilòmetres i de molta alçada de la variant de Sant Feliu de Codines. Com ho tenim, això?
Bé, més de 500 metres. Avui també m'han enviat uns comptes i em deia, paguem a més de 600 dies, és més de 60. No multipliquem per 10, però és el que vinc dient fa anys. Vinc dient fa anys que no siguem homes de poca fe, allò que es diu, o dones de poca fe, sinó que la variant molt lentament va avançant. Des de que es va presentar aquella autopista, jo me'n recordo, era l'any, diria, 2005 o 2006, al centre cívic, que la gent, moltes persones es van esbarar molt perquè era 3 més 2 i a molts llocs 7 carrils, perquè era el d'acceleració que tenien 300 metres per banda, per tant parlàvem de 7 carrils i era com una mena de nova via romana, de Badalona a Vic, passant doncs pels cingles de Bertí, no? Era com una mena resseguint el camí romà pràcticament, no? que era de bastos, però bueno, i per tant deixaven tota la part de baix a la vall com molt obsoleta, no? Tota la part de... I nosaltres vam lluitar, jo, a mi ja m'estava bé, sou sincer, a mi ja m'estava bé, perquè penso que ja estarà feta, però també entenc doncs que hi havia moltes persones que creien que era massa ocupació del territori i en realitat, doncs, dius, bé, si s'inverteixen molts diners, també es poden fer uns túnels suplementaris allà al Figaró i tota la part aquella, doncs per ampliar el que és la C-17, que hi ha que... A mi em van explicar fa poc una cosa, uns de Granollers, i me'ls mirava i pensava, bé, és a dir, hi ha el carrer Joan Prim. El carrer Joan Prim és el carrer principal, el carrer Major. I sembla ser que és en homenatge amb ell, perquè l'any 1860 i pico la carretera principal a Vic havia de seguir passant per Sant Feliu de Codines. Havia de seguir passant. Però, clar, en una època ja que ja s'havien acabat les guerres carlines i, evidentment, feia molts anys que no hi havia bandolers, els de la vall van aprofitar per dir, home, per aquí el riu és molt més pràctic, no? Llavors, hi havia uns primers projectes, a mi això m'ho han explicat de l'Ajuntament de Granollers, no diré aquí, però sempre sé que van anar a convèncer el general Prim, que llavors pintava molt, per dir la carretera ha de passar per Granollers, que és més directa, passa per la vall i no hi ha tantes pujades i baixades, no? I Sant Feliu, doncs, va perdre ja definitivament el pas de vehicles per la història, no? Però bé, això no vol dir res, perquè ara que ens en tornaven a fer un altre, també va haver moltíssima gent, doncs, que es va posar en contra, no? El fet és que es va readaptar...
La televisió d'avui parlava d'un accident que hi ha hagut aquí, per allà vora el Figaro.
Una pedra que ha caigut a sobre el noi.
Si haguessin passat per Sant Feliu no hagués passat,
això. No hagués passat, no.
Però no hi ha el congost.
Però bé, és un...
Mort,
són coses, sí,
una senyora morta,
són coses, una noia jove morta, no? Però bé, ja sempre és perillós tot. Viatjar és perillós, si vas per les valls et poden caure pedres o et poden tirar, com ha passat a Granollers, des de l'autopista et poden tirar coses, o els rius poden pujar de nivell, si vas per la muntanya també pot haver esllavissades. Per tant, partint de la base que viatjar és perillós, no? Intentem, doncs, que el pas per Sant Feliu, que ara és molt perillós pels habitants de Sant Feliu, que és aquí on volia anar a parar en realitat amb aquesta brometa, no? Doncs deixi de ser perillós, no? És a dir, quan hi ha gent que diu, és que farem una variant i farà molt soroll, diu, bueno, esclar, és que ara hi ha 3.000 persones que la pateixen directament a la seva façana, no? Per tant, aquesta variant es va readaptar i va passar a ser un 1+1 i allà més pendent un tercer carril, i evidentment per sortejar tot el que és la fondalada del sot de Can Ullà, que és molt alt i hi ha un torrent, doncs, que quan plou porta molta aigua, fan un viaducte molt alt, que és un fill del... perdó, a un dels Reventós, doncs explica que ells faran un viaducte, un pont, ells diuen un pont molt, molt original, molt alt i molt llarg, de 500 metres. Aquest s'ha de fer sí o sí, sigui de 5 carrils o sigui de 2. Sí, sí. Abans hi havia 2 viaductes, ara n'hi ha un, és l'única diferència, no? Però a partir, doncs, de que moltes persones dels diferents pobles a on havia d'anar per aquella variant es van posicionar en contra, jo no. Repeteixo, jo no me n'arrepenteixo de dir que no, perquè em semblava, doncs, que ja estaria feta, però també em sembla bé i millor, fins i tot, doncs, ara vist en perspectiva, doncs, que sigui una carretera que sortegi Sant Feliu per anar al Moianès, no? Passen molts vehicles, uns 7.000 diaris de promig, 3.500 amunt, 3.500 avall de promig, per tant, i es compta entre un 30 i un 35% que travessen Sant Feliu, que no és tant. Si vas a mirar, no és tant, però també és cert que és clar que molts que entren a Sant Feliu no el travessen, però venen dels Saulons, o van a Gallifa, o van al Racó de Bosch. Per tant, compta com a trànsit interior i no ho seria ben bé, no?
Perquè... Compten uns 600 com un tràiler d'aquests enormes, perquè de trànsits enormes passen d'allà.
Passen molt d'allà, però també hi ha molts camions que es queden aquí, a les granges, que van a les granges de Can Deu, que van cap a Lloberes, que van cap a la zona industrial. Per tant, també se'n queden aquí. És cert que no són aquests grans trailers que venen d'Hongria o de Romania, però sí que és cert que aquí també hi ha molt trànsit i molts autobusos. Quan passa un autobús per la carretera al costat d'aquelles aceres tan estretes, la veritat, passar per allà fa por. I els autobusos aquests hi seguiran siguent, i encara que no corrin, eh? Jo me'n recordo fa moltíssims anys, jo era jove, tant parlem de molts anys,
una mica més jove,
i anava amb una bossa d'esport, me'n recordaré, era groga i rosa, i el perquè em va quedar gravada, i l'autobús em va fregar tota la bossa i va marxar. Hòstia, perdó, saps el que vull dir? Però és clar, gent que ha caigut, gent amb el vent, vull dir, hi ha persones grans que han caigut amb el propi vent que generen aquests vehicles grans, no? Per tant, jo crec que aquest turment s'ha d'acabar, s'acabarà, i ara estem a la fase, que és el que preguntava vostè, Lluís, de, ara estem, és a dir, fa el 2009 es va proposar un nou traçat que es va acabar provant tot just després d'eleccions de 2015, és així, eleccions municipals, suposo que ells ho van treure del debat polític i em sembla perfecte, i ara fa poc, el maig, van treure, perdó, el van treure al març, i el juny van adjudicar el projecte executiu, que és tot com ha de quedar aquesta variant, a una empresa que va guanyar, doncs, que és Reventós.
Que és els que han fet, sí, aquesta propaganda. Sí. Bueno, perquè aquests fulls de la Vanguardia són aquests que no em mira quasi ningú, jo no ho havia mirat, però el Peter de Riquem m'ho va dir el dilluns, que aquell, com que és aparellador, doncs ho mira, diu, has llegit això? Dic, què? Diu, si no diu res, això. Diu, mira, s'han fet les dines. Ara ja tenim, suposem que ja tenim aquest pont tan maco, quasi que està tan maco com el de Milgu, que hi ha molta gent que el va veure, no? Ara, on desembocarà això?
Això desembocarà...
Perquè no sé què sentit d'obres noves, d'aigua i camins,
dir,
això.
Allà on hi ha l'estelada, allà que havien sigut les antigues escombraries de Sant Feliu, perquè ens entenguem, just amb el límit en Caldes, va ser que el nucli urbà els hi queda molt lluny, en els de Caldes, doncs allà comença aquest viaducte i anirà a parar a sobre la Boana, el viaducte. Llavors s'enfilarà cap a Solanes, travessarà aquells camps que hi ha entrant a Solanes, hi ha uns camps verds molt macos, el travessarà, anirà cap a sota els camps del Sastre, que són a l'esquerra de la carretera de Gallifa, en direcció Gallifa, i llavors hi entrarà entre les granges de Can Deu i el camí de Can Masclans. Per allà tirarà amunt, i a l'alçada de les naus, allà que hi ha hagut un fuster, no sé si us en recordeu, allà ja pujarà sobre el camí.
Sí, les naus del Salamanya.
Sí, naus del Salamanya, sí. Això, em venia al cap. I ja anirà cap al camí que va a l'antiga font de Can Bosch i una bassa, que ara ja no existeix, allò és un aparcament, no sé si d'autobusos de casament, i per allà s'enfilarà pel torrent, allà travessa el torrent s'entubarà segurament, dic que s'entubarà, i ho sé perquè quan estava al concurs van venir tres empreses a que els expliqués per on anava tot això. Els hi vaig explicar, doncs, a on era el traçat, què hi havia, i els vaig anar acompanyant un per un, doncs, perquè jo el que vull és que tots tres fessin el millor projecte i que guanyés el millor i que estigui tot molt ben fet i molt ben pensant. No pugen pel torrent, val? És a dir, el travessen i pugen per la dreta d'aquest torrent, van cap al golf. Allà encara està en dubte si fan una trinxera o un fals túnel subterrani, és a dir, foraden i llavors tapen, el que sigui més barat, val? I ja n'hi ha de sortir el revolt abans d'entrar al golf, val? Aquesta és la idea, i això estarà acabat dintre d'un any. De fet, d'aquí unes setmanes em venen a veure també l'empresa guanyadora, perquè volen anar a veure les delegacions que vam fer Sant Feliu.
Però, dius, que acabat, és el projecte.
El projecte, no? Acabat, sí. Però quan s'aprova un traçat, és un rellotge administratiu que no s'atura. És a dir, el pots aturar, però no el pots parar, a no ser que ho decretis expressament, el qual políticament és un acte molt, molt important, per bé i per mal. És a dir, si tu dius, faré una variant i anem fent uns traçats, uns dibuixos que no estan aprovats, com si vols estar 15 anys una parlant de traçat, oi?
Una pregunta. En quin punt es desvia entrar a Sant Feliu o tirar amunt, diguéssim?
Allà a l'estelada. És a dir, abans d'arribar al revolt que gira a la dreta, aquell ampliat,
sí,
val? Allà hi ha una rotonda a nivell, mm-hmm, fa aquest viaducte, puja cap a Solanes, hi ha una rotonda abans d'entrar a les granges de Can Deu, que serà per anar o cap al poble i cap a Solanes o cap a Gallifa, o sortir una de les sortides que volem fer, que és una de les eleccions que va fer Sant Feliu de Codines, és que allà surti un camí, no sé si heu vist la variant de Palau, quan surts per dalt aquí al trenet, allà dibuixat, vai, sí, perdó, allà amb una mena de
sí,
la locomotora, diguéssim, mm-hmm, hi ha la variant que ve, el carrer que continua, l'entrada a Palau, i un camí pavimentat 100 metres o formigonat que deu portar cap a cases i parcel·les. La nostra idea és que hi hagi, és a dir, la carretera, la variant que continua, la carretera de Gallifa que creua, val? A nivell tot, hi hagi una cinquena sortida que saltant pel costat, aquells terrenys són del Monjo, no sé si algú ho coneix, són els camps del Monjo, val? Allò saltant pel costat, que pugi cap dalt al camí de Camp Mesclans, val? I del camí de Camp Mesclans, doncs, tinguem una futura entrada a la zona nord del municipi.
O sigui, a Barri Santo Domingo es connectarà allà, no?
Més o menys. És l'idea. És a dir, ara quan hem entrat l'aigua... Sant Domingo arribava l'aigua d'aquí, de baix de les Monges, per tant, ja, quan hi havia un rebentó, ja ho havia vist els que viuen a Sant Domingo, semblava una riera tot el carrer Pont del Terme, tot el barri parat, era un drama. Finalment, amb la inversió de l'aigua, el que va guanyar el concurs públic, es va comprometre a fer una inversió d'1.100.000 euros, i ara estem a dues terceres parts, és a dir, la primera part era la fase 2, és a dir, tota la canonada nova des de les Sabrugues, allà a les antigues escombraries, ens entenguem, fins a les granges, tot ja es va fer nou l'any passat, val? I aigua, no, aigua per les granges, tot tuberia de polietilè, no d'uralita, que és el que era, parlem clar. I la tercera fase s'ha fet ara, s'ha acabat ara, i va des de les granges de Can Deu cap a Solanes. Aquí guanyem dues coses. Una, portem aigua a Solanes per gravetat, per tant no s'ha de portar amb una bomba des del cementiri.
Ja baixa. No es gasta corrent.
No es gasta corrent. A més, no correm el risc que la tuberia que va quedar enterrada al cementiri dels anys 80, quan van fer l'ampliació del cementiri, si algun dia es rebentés, no hauríem sabut com arreglar-la, perquè van així. Les coses són així. És a dir, la tuberia que anava a Solanes passava pel camí. Quan van ampliar el cementiri, van tapar el camí i la tuberia va quedar sota. Aquelles coses surrealistes que a vegades passen al món mediterrani.
La nostra nova col·laboradora vol fer una pregunta.
No, sí. Dic, aprofitant la vinentesa, no es podia fer una entrada millor pels saulons d'en Déu?
És el que ara explicaré, però primer deixa'm acabar per l'entrada centre, que de tots modos també...
És que hemos venido a hablar de mi libro. Bueno, no de mi problema.
S'ha d'entendre que jo em preocupi de Sant Feliu, no de Vigues i Riells, no? Però bueno, pel camí, oi, ens podem preocupar de més. Llavors, sí que és cert que la idea no és fer una gran entrada per Santo Domingo, perquè al final anem a parar al carrer Creu del Terme, que aprofitant que l'aigua entra per dalt, per exemple, ara estem netejant tot el dipòsit de les Sabrugues, que és el dipòsit central del poble. S'està netejant i s'està impermeabilitzant, no s'havia pogut fer mai, en 60 anys que fa que existeix. Clar, ara hem anul·lat aquest dipòsit i tota l'aigua que estem servint al centre ve de Santo Domingo, perquè allà entra tanta aigua com vulguem, utilitzant els dipòsits de les Sabrugues. Per tant, podem jugar amb l'aigua entrant per Santo Domingo o l'aigua entrant pel carrer Parvera cap al Serrat dels Ametllers. Bàsicament farem servir la de Serrat dels Ametllers perquè hi ha dipòsit per clorar. I si també féssim servir el de les Sabrugues, algun moment quedaria un curs per tot el poble, no? D'aigua clorada que té que estar més de 36 hores, no? Llavors, aprofitant que entra aquesta aigua per Santo Domingo, clar, no ens passarà com va passar a Can Bosch, que vam fer la tuberia als anys 60 i ja veieu que ara hem fet un camí nou, en realitat és per on seguia la tuberia. Si veieu, abans d'entrar al camí de la Baronia hi ha un nou camí que en el fons no deixa de ser res més que buscar la canonada que hi havia enterrada per arbres, netejar-ho i posar canonada nova per allà on passava, i exactament per on passava, perquè el que no podem és anar a ocupar altres terrenys i pagar noves indemnitzacions, perquè ens entenguem, no? Llavors, el camí, el que hem fet és obrir un camí que no n'hi havia, des de dalt on s'acabava allà amb una atzavara fins on començava a crear el terme, allà era tot uns camps i roques, tot és zona urbanitzable, tant allà en un futur si veuran 10, 12, 15 cases, no és que sigui bosc ni zona rural, encara que ho sembli, i per tant la canonada passa per la zona verda, amb un camí, val? I en Palma amb el camí de dalt. I per tant també ens interessa tenir com a sortida d'emergència del barri actualment, és a dir, si mai passa alguna cosa a la part baixa d'aquest carrer o aquest barri que tu, si no pots sortir ni per Sant Jordi o sigui Sant Jordi, Verge de Núria, ben entenguem, o per dir-ho manera, Verge de Núria, Llorenç Artigues o Pont del Terme, Vinyetes, doncs que pugui sortir per dalt, a vegades passa. Quan va cremar una casa a l'Era Nova, ni us explico el drama, no podien entrar els camions de bombers, per això hem obert el carrer Esquirol fins a la zona esportiva, i de moment no està ni asfaltat, però està obert, perquè no saps mai. El cas que anàvem per a Nova i i es trobaven per la font allà que creus, no podien passar, i per dalt es trobaven i tot col·lapsat. Doncs bé, que tots els carrers tinguin una entrada i una sortida, jo què sé, per posar exemple, exactament igual que la plaça del Rellotge, no? Que entres per un lloc i surts per l'altre, que acabaves amb unes escales, vull dir.
Però ja ara per entrar als salons, què? Que ho ha preguntat,
sí,
la Maria.
Sí, acabo d'explicar aquest tros i l'únic és que ha sorgit una petita polèmica, és que hem asfaltat 80 metres de camí, perquè els hem asfaltat perquè són una pendent del 40%, i per tant a la primera pluja que ha caigut aquest estiu ja haguéssim tingut tota la sorra a baix, no? Vull dir baix, perquè ens entenguem, el carrer i el de Fontserdà. Això no ha passat, i no és posar asfalt per posar asfalt, sinó és conservar el camí, i si no haguéssim asfaltat, a part que el camí ara estaria destrossat, la cronada estaria aixecada i descoberta, no? Aquestes són una de les eleccions que vam fer, no? Una sortida per tenir una sortida nosaltres a la capa, la variant per la part nord del poble. No una de molta freqüència, segurament, però sí una... Vens de Barcelona, entres per dalt, surts per dalt, una emergència, mil coses, no? Llavors, a l'entrada del poble. A l'entrada del poble hi havia hagut un camí que sortia, que anava, doncs, des de davant del Macià, passant pel que és la nau aquella de les màscares, anava fins a la carretera. Quan van ampliar la carretera, la van tallar, però aquell terreny és públic, aquell tros de camí, ara no és tallat, però és públic, inclús hi ha una compra dels anys 20. Quan hi hagi la variant, la nostra idea és que és a dir, hi hagi l'entrada al poble, la sortida, la variant que continua, i una de les sortides, també una sortida secundària, diguéssim, per sortida, vagi a donar aquest carrer que es diu Pau Casals, crec. I això ja...
Que és el carrer on hi ha la indústria del, sí, Nani.
I aquí, doncs, aquí podríem jugar una mica amb per Doctor Fleming entrar i per Pau Casals sortir, o al revés, no? O al revés. Quan era de 5 carrils, la rotonda estava allà on hi havia hagut l'autoscola, la Moreneta, allà que feien pràctiques, perquè ens entenguem, que allà haguéssim pogut fer un carrer directe a la carretera que va cap als Saulons, resseguint aquell turonet. Però clar, aquí estem molt lluny. Per tant, una mica és, tindrem dues sortides i podem diguéssim, fer-ho més permeable, és a dir, igual per consell, ja us dic, per Doctor Fleming igual entrem o sortim, i per l'altre entrem a la rotonda, no? Això ja serà un tema purament nostre, però que no tothom vagi passant per aquell revolt de Can Cameta, que allò és un mica un drama, no? És que són 800 habitants, els Saulons, que sí que...
Però no tots són de Vigues, eh? Hi ha 4 o 5 edificis en pisos que és Sant Feliu.
Sí, però quan parlem dels Saulons, els Saulons en si és Vigues, els edificis són Sant Feliu, però no són els Saulons, perquè ens entenguem, no? Sí, aviam, nosaltres ens interessa donar sortida i permeabilitat a qualsevol barri. Evidentment, si se'n beneficia els Saulons, encantat de la vida, a més a més, hi ha moltes persones com la Maria, no?, que el que fan és fer vida a Sant Feliu. Però clar, nosaltres, quan parlem amb la Generalitat, ells, per parlar de Vigues, parlen amb l'alcalde de Vigues, i per parlar de Sant Feliu, parlen amb l'alcalde de Sant Feliu, no? Aquest és el tema, que has de vigilar molt quan dius coses, perquè clar, hi ha molta gent de Sant Feliu que ha anat a viure a Vigues, als Saulons també, i clar, el seu referent mental és Sant Feliu, però has de vigilar, perquè a més jo m'hi he trobat, quan parlàvem de la primera variant, dius, escolta, i els Saulons què? I els Saulons ja es preocuparà el seu alcalde, no? T'ho diuen mig rient, però bé, una mica és això, no? Però sí que és cert que jo crec que nosaltres fins on podem arribar a aquest terme de Sant Feliu, que és aquesta rotonda, podem millorar molt la permeabilitat tant d'aquests blocs de pisos, que són molts habitants, com de tota la gent que ve a Sant Feliu, no? Que és dels Saulons, que moltes de Sant Feliu o quan li pregunten on viu, jo m'hi trobo, diuen a Sant Feliu, i penso, ostres, quin orgull, no? Però no és ben bé així. Però sí que és cert que ara, clar, aquelles dues direccions, allò és terrible. I una altra idea de futur és que ells tallaven el camí de... Clar, com que allà comença el viaducte, allà tallaven el camí del Cossonell. Però allà el camí del Cossonell hi ha un altre camí que no és tan conegut, que en diuen el camí de l'aigua, molta gent, que va donar a l'estació bombejadora d'aigua bruta, que baixa per tota la vessant de la Riera de Caldes, pel sot de Canollà, i ho envien al camí de Lloberes, i del camí de Lloberes cap a la depuradora. Pues allà hi ha un camí que va donar al carrer Joan Miró, que hi ha palmes de seguida, amb el camí del Molí pots anar cap al sot de Canollà. Per què no, en un futur que jo no veuré, però que moltes coses hem de pensar a molts anys vista, doncs el poble també pugui tenir, independentment de que la carretera ja passi per fora o no, una segona alternativa a l'esquena d'asa, que és la carretera actual, no? És a dir, que aquí no et diu que d'aquí molts anys doncs hi hagi l'eix principal, doncs, que va de la Ravenderia cap dalt i cap a sortir de Sant Feliu, i un altre que vagi doncs des de l'Era Nova, que també hi ha un pla parcial urbanístic, hi ha un carrer que porta fins dalt, passi doncs per Encel Clavell, vagi baixant pel sot de Can Ullà fins al camí del Molí i a sortir a la rotonda i conflueixi amb el que és l'actual traçat de la C-59. Per tant, nosaltres ens vam preocupar també de que això ho venim a mirar aquest dia, de que no tallin una possible entrada venint del camí del Molí a aquesta rotonda.
Molt bé, bueno, ara ja tenim encarrilat la variant.
Hem parlat de l'aigua i de la variant.
Ara, com que ja hi haurà menys cotxes que passaran, però n'hi ha que es quedaran on els aparcarem. Com ho tenim, els aparcaments?
Bé, estem fent un pàrquing que serà el nostre calvari perquè bé, ja sabeu que Sant Feliu com és la roca, però bé, estem fent aquest aparcament darrere l'Ajuntament, que en un futur, quan es pugui, quan, com tot, pues, també s'obrirà cap dalt a l'escletxa, això va molt enllà, però en principi el que pot decidir l'Ajuntament pel seu compte és que fins al casal dels avis, això s'ha d'arreglar aquest carrer, que ja es veu, tot el pujador de Can Noviola, i allà hi ha un aparcament de 130 places, que són moltes. Són moltes perquè ara n'hi havia 60. El que hem tret, n'hi havia 60, perquè les altres 60 estaven darrere a les feixes doncs, que teníem, entre cometes, llogades a diversos propietaris, val? Que aquestes hi seguiran sent. Aquestes hi seguiran sent. De fet, hi són ara. Un tros ho fan servir per la casa de les obres i per material, però allà també hi caben 45 cotxes a hores d'ara encara.
Va. Llavors la pregunta, quan aquest pàrquing estigui acabat, serà de dues plantes?
Serà de dues plantes?
O sigui, no, l'entrada per dalt de moment no serà, sempre serà per la plaça.
No, jo em havia, valgui dir la veritat, que jo em havia il·lusionat, però d'entrada doncs era difícil perquè ha de lligar moltes coses de la claveguera, etc. No? I fer obres provisionals que valen molts diners, que llavors has de desmuntar, bueno, seria molt llarg d'explicar i em fareu fora. Val? Però sí que tot té explicació, eh? Llavors, de moment, entrem per la plaça, val? I sí que és cert que hi ha una porta, o sigui, com que el pàrquing baixa una mica allà arran de la rampa de la biblioteca, llavors el carrer puja molt, doncs la planta menys 1, diguéssim, serà a mig carrer, i llavors la rampa serà menys pronunciada per Nadal, que també hi haurà un tros d'aparcament pels avis i per gent que vagi a fer els tallers amb els avis i tota la vida que porta el casal de la gent gran, no? I una mica és doncs, acabar d'arreglar, que fa uns anys enrere ja li vam donar cera al passatge Noviola, que només era tot sorra, volem acabar de pavimentar, arreglar aquest carrer previ estudi del torrent, que això ho està fent doncs, un arquitecte que ha intervingut molt en tota aquesta àrea, que és un tal Fierro, val? Assegurar doncs, el torrent, aquest tros, almenys de moment, per pavimentar-lo o formigonar-lo, o una xapa de formigó, ja veurem el que s'hagi de fer, i ja una mica doncs, acabar d'arribar fins a Cantalet, perquè això de Joan Maragall doncs, també jo veig que els dissabtes va molt bé quan tanquem, que la gent passa pel mig i entrem per la plaça, però els dies de cada dia segueix passant-hi gent, i vas per baix i sona 20, vale, molt bé, però hi ha un moment que t'has d'apartar.
Quan està previst acabar aquest pàrquing?
El 31 de desembre de 2016. Clar. Si no s'acaba, es pot demanar una pròrroga de 3 mesos i no més de 3 mesos. Mm-hmm. Però volem acabar d'arreglar el Joan Maragall, posar-lo a nivell, perquè la gent doncs, que vagi pel mig pugui amb unes pilonetes o jardineres es pugui apartar de forma més còmoda i no pujar els carros i els cotxets, que jo veig que hi ha gent gran que li costa molt. I per tant el poble cada dia hi ha més gent gran i hem de pensar doncs, en ells. No?
Senyor alcalde, el mes de novembre, el dia 6, si Déu vol, farà 53 anys que em vaig casar. La meva senyora diu, quan vaig entrar a aquesta casa, perquè he vist la carretera, diu, hi havia els mateixos forats i els mateixos pedaços d'aquest carrer, i amb 53 anys no hi he vist cap diferència.
Una mica de formigó fins dalt i serà tot pla, bueno, que farà mica d'1 cap al mig per les aigües, no? Sí que és cert que ara al pàrquing la gent, clar, no se l'imagina, no? Perquè veus allà una roca de 70 70... quina és la mesura de força? No me'n recordo. Pascals, 70 megapascals. Val? Això és molt dur. Penseu que el formigó armat té 25 megapascals. Formigó armat. Però sí que ho piquen i es trenca. Sí, sí. Però aquí són 70 megapascals. I la setmana que ve començarà una nova fase que entren ja 8.000 metres cúbics, en queden 2.000. Estem al 80%.
Que són, però dos pisos coberts?
Sí, tots dos. Són dos forjats i a fora amb una...
Dos pisos coberts. I a sobre no hi pot haver un altre?
Sí, a sobre hi ha una altra xapa de formigó. Són tres pisos, en realitat,
sí.
Però no tot és pàrquing, eh? A la part final on hi ha la rampa de l'Ajuntament, allà hi va un parc per joves. Puguin jugar a futbol, els nanos, bàsquet o seure, perquè també de tenir espais públics. Sant Feliu de Codines és molt, tot molt atapeït, i espais públics tradicionalment, com que teníem el Gran Bosc, n'hi ha hagut pocs, però ara hi ha cada vegada més gent al poble, i per tant han d'haver-hi més espais públics perquè els nens juguin o la gent que en segui pugui parlar tranquil·lament sense que passi un cotxe i t'afeiti, no?
Bueno, ja tenim el pàrquing, llavors tenim la Can Comas també, no?
Sí, bueno, aquest...
Però el tindrem.
Està fet ja, la Can Comas, ja funciona. Ja,
sí, molt bé, molt maco, eh?
Ha quedat bé. És una cosa amb condis. Era nostre, el teníem llogat a canvi, doncs, de fer els treballs urbanístics, per tant, no pagàvem amb diners, pagàvem amb feina dels tècnics de l'Ajuntament, i com que tampoc hi ha gaire feina amb urbanisme, oi? Doncs allò que diuen, no? Si no tens feina te la busques i ja està, no? Però i ens quedaven 6 anys de fer-ho servir com era fins ara, i va haver això del condis, i nosaltres podíem dir no, mira, nosaltres el nostre pàrquing, per tant el condis no ho haguéssim pogut fer perquè no haguéssim pogut tenir les places de pàrquing que la llei els obliga, que de fet no són tantes. Són, segons la normativa local, cada 100 metres quadrats 3 places, i segons la normativa de la Generalitat, cada 100 metres quadrats 11 places. Val? 11 places serien... El màxim que poden fer és un supermercat de 500 metres quadrats, si no, els permisos ja no són municipals. Igualment, hi ha hagut d'intervenir la Generalitat, perquè allò és un pla parcial urbanístic, per tant, l'aprovació final és de la Generalitat. No en té ni 55 ni perquè ens entenguem 15, sinó que en té 35 i dues de minusvàlids i un tros per motos, no? I l'idea és que allò ho pugui fer servir tothom sense pagar ni sense beneficis, si vas al condis o no vas al condis, una hora i mitja, tu vagis on vagis, una hora i mitja. Gestió municipal, perquè clar, ens va molt bé, és gratis per tothom. S'obre a les 6 del matí de diumenge a dijous i es tanca a quarts d'una de la nit, i divendres i dissabtes es tanca a quarts de 4 de la nit, per dir-se. I una hora i mitja, exactament igual que les places blaves que hi ha, doncs a la plaça ja no n'hi quedaran, ja no n'hi ha ni n'hi quedaran. Les places, a la plaça només hi ha un aparcament de minusvàlids a la banda de l'avantguàrdia, diguéssim, com ara és, i carga i descarga, i a l'altra banda unes pigonetes, eh? I que la gent, tothom que anava a la plaça podrà aparcar molt fàcilment al costat de la biblioteca. És que...
I tot net.
Sí.
Una pregunta, Pere. Sí. Les places de pàrquing podrien ser una mica més amples? Perquè jo quan hi he aparcat i trobes un cotxe al costat mitjà gran, el problema és obrir la porta.
Això el condis actualment.
Sí, el condis i a totes les places, a totes els pàrquings que es facin al poble, perquè em sembla que la normativa ve de quan es va inventar el 600, i del 600 estem parlant de molts anys, i ara els cotxes que a vegades són més amples, i arriba un moment que a vegades no pots ni entrar.
Les que vam fer l'Ajuntament, valgui dir que eren de 220, que és el que marca la normativa, ara les del condis m'han dit que són de 235, són una mica més grans, i nosaltres, com que anirem, no està bé que jo ho digui, però anirem sobrats, no està bé, sobrats, però hi haurà moltes places d'aparcament al costat de l'Ajuntament, les farem de 260, que aniran bé inclús per tenir carros, de la compra i carregar nens i tot això. I quan tinguem aquestes, també podrem millorar les del condis. Les del carrer, difícilment, perquè el carrer Sant Saturi, com els fem més amples, no passaran els cotxes. Saps? I Cantalet igual, i el Pla de l'Os és un drama, allò. Però és un drama.
Cotxes grans, no? Cotxes grans que aquí en el pàrquing del condis, es veuen negres per sortir.
Sí.
Passen a un dit de la
plada. La plada també serà més ampla quan acabi les obres. També recordeu que allà entraven camions, eh? A Can Comas i a Orinoco. Per tant, bé, has de fer el revolt, i és cert, bé, jo m'he trobat a Barcelona que em diuen passi, passi, i ja t'he sortit donant les claus en el del parcament, i que aparca el tu, perquè jo no. Bé, la lluita per l'espai no és d'ara, eh? I sí. Sant Feliu, l'espai és or. La porta serà una mica més ampla, tampoc més, però almenys 4 dits per banda, perquè aquella porta de ferro anirà fora, ara de moment, val? Però sí que és cert que no serà un, no és un, una entrada especialment agraïda, però ara s'entra i s'entrarà una mica millor.
Val,
en el de l'Ajuntament això no passarà, evidentment, perquè és tot nou, allò aprofitem una nau. Allà faltaven 2 metres per poder fer semibateria a cada costat, i ara en tindríem 60 de places. Però clar, que això és el que passarà al de l'Ajuntament, que en fer 15 metres d'ample pots fer les d'un costat, les d'altres, i 2 metres al mig. La nau del Condis no fa 15 metres d'ample, sinó que en fa 11. Per tant, hem de fer semibateria i rectes. Ja, ja. Si posessis així, ja no passes, mm-hmm. no? Però és la nau que hi ha, jo crec que aquesta nau no està a cap catàleg per ser conservada, però nosaltres negociem que si faci el que s'hi faci, es conservi. Clar, això és un pla parcial urbanístic, per tant, aquí en el futur, a baix sí que hi ha zona comercial per valor de 1.200 metres quadrats, al futur, per botigues, pel que vulguin, i a dalt, doncs, habitatges, lofts, dúplex, el que sigui, però jo crec que seria molt bo conservar aquesta nau, perquè és que si no el poble perdrà tot
l'encant.
A mi m'agrada molt passar per davant de Can Comas, i quan miro les 3 primeres finestres, que és on ara faran la porta, per tant deixaran d'existir, és on la meva mare treballava allà teixint, no? I allà em vaig estar i em vaig anar fent fins que vaig néixer als 8 mesos, que sóc 8 mesó, no? Per tant, doncs, home, i són els records que tenim tots, no?
Bé, escolta'm, Pere, moltes gràcies, perquè ara ja et sembla que el temps se'ns tira a sobre, com que ja sempre estàs a punt, i et tornem a convidar un altre dia. I si vols venir, però bueno, has aclarit molts dubtes que tenia la gent, perquè a mi m'ho deien, tu que estàs a la ràdio, i a vegades ve el senyor alcalde, diu, fes aquestes preguntes. I suposo que hauran estat, no crec que han estat molt ben contestades, i la gent estarà molt agraïts. I una codirecta i el programa Vivències encara més amb tu. Moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu molt bona temporada, i els nous col·laboradors, doncs, que ho feu tan bé o millor com tots els que ho han fet.
No, hem fet un bon fitxatge ja, ha atacat el primer cop, eh? No sé, que anem, comencem bé. Mònica i Vila de Música, sisplau.
Gràcies, eh? Vaig a fora, eh?
Bé, com sempre, se'ns ha trastrucat la programació i anem fent. Clar, és el primer dia i ja em sembla que hem perdut una mica el sistema, no? Però avui hem convidat l'amic Jaume Vallcorba Tura, que hi ha molts que ja saben de què va el sopars, aquells col·loqui i amb conferència prèvia, o sigui, se'n diu un sopars en conferència, no? I després un col·loqui al final. Perquè ens parli com va venir aquesta idea, com ho van començar, perquè ja n'han fet diversos i han tingut molt èxit. I tant èxit que l'últim el van veure, hi caben en el restaurant que es fa actualment, que és el Tastet, hi caben uns 30 persones, no? Ho van haver de repetir perquè 30 i pico van quedar sense. Jaume Tura, molt benvingut al programa Vivències. Com sempre, ja saps, tens els micròfons a la teva disposició. Explica'ns-ho.
Moltes gràcies. Tot va començar perquè jo l'any passat vaig decidir anar a la universitat a estudiar. Ja sabeu que hi ha un programa a la universitat, totes les universitats catalanes, que se'n diu l'ABAST, que és per la gent major de 50 anys. Però abans d'anar-hi vaig parlar amb el Marià Hispano, que ell és historiador i arxiver, perquè m'aconsellés una mica. Ja havia parlat amb el Carles Vila, que hi porten, a més, amb la Glòria, hi porten 7 anys que ja hi van. Sembla que aquest és el 8, eh? I ell em va dir, jo dic, jo vull estudiar Història de Catalunya. Diu, doncs hauries de començar per la història medieval, que és bàsica, per entendre tot el que després vindrà. Després fas la moderna i la contemporània. Diu, però no ho facis al revés perquè sempre aniràs coix. Molt bé, així es va anar. I un dia que ens vam trobar em va dir, diu, escolta, si tens inquietud, perquè jo li feia preguntes sobre la Guerra de Successió, diu, un dia podem fer un sopar i en parlem. I us explico el conflicte internacional de la Guerra de Successió espanyola. Dic, doncs molt bé. I el vam fer a casa. I érem 12 persones. Però fer la casa un pa amb tomàquet, els anfitrions som els que hem de treballar. I després, mentre treballàvem, ens perdíem les preguntes. I li vaig dir al Marià, dic, mira, hauríem de fer-ho en un altre lloc. Diu, sí, diu, perquè a més tu tens un deute moral. Diu, si tu vas a la universitat, el teu deute moral és estendre el coneixement. Per tant, ves pensant quina conferència pots fer. Diu, mentrestant, ja en farem una altra. I ell vam fer una segona conferència, perquè aquest cop ja vam buscar el restaurant de Can Tastet, que agafem mig restaurant i posem una pantalla, projector, i hi caben 30 persones. Ell va fer una conferència sobre de l'exposició internacional a l'Exposició Universal de Barcelona, aquest període que va passar, i va ser fantàstica. Després ja vam fer una altra conferència, que vam portar un cosí meu llunyà, que es diu Francesc Tura, que és, ara està jubilat i també s'ha anat a la Universitat de Bellaterra a estudiar, que és especialista en la religió cristiana i Roma. I ell ens va explicar la donació de Constantí. Va ser una conferència fantàstica, etc. Després, jo, com que ja estava, que ja m'apretava el Marià, vaig dir, doncs mira, jo faré la revolta catalana o la guerra de separació de la monarquia hispànica o dita la guerra dels segadors. I el que dius, Lluís, sí, sí, que van haver 30 persones, però com que l'aforament són els que són, van quedar 30 persones més per fer-li i al cap de 15 dies repetíem la conferència. I ara el que hem fet és dir, molt bé, doncs continuarem ara començarem la propera a l'octubre, tenim ja diversos conferenciants, i engegarem. És només un sopar-conferència, el format és molt senzill, comencem a les 8 del vespre perquè ha de ser d'hora, li donem a l'orador una hora i mitja perquè pugui explicar, i un cop explicat, comencem el sopar. Durant el sopar tothom va parlant amb el del seu costat. Quan ja porten el cafè és quan obrim el col·loqui i debat. Preguntes que han quedat, dubtes, aclariments, a lo millor l'orador amb l'hora i mitja no ha tingut prou i en aquell moment pot allargar, i acabem al voltant de les 12 quarts d'una, només. Vol dir que entre una hora i mitja conferència més una hora i mitja de debat, quasi dues hores, aquell tema ha quedat molt, molt resolt. I aquest és el que fem, és només un sopar entre amics.
Però crec, no crec, ja vaig assistir, no sempre és el Tastet, no? Vam anar a Barcelona, no?
Bueno, però això va ser una altra activitat que va fer el Marià, que ell va dir, home, com que ell és historiador i li agrada això d'extendre el coneixement, un dia va dir, us puc preparar una sortida a Barcelona, però és clar, aquest cop ja és menys gent, perquè jo, clar, si haig de fer de guia, no puc portar tanta gent, i vam anar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on ell ens va explicar, abans d'entrar ens va donar una conferència d'aproximadament una hora per situar-nos, i després vam anar a veure tota la pintura romànica catalana. Vam dinar allà, hi va haver temps per visitar alguna altra sala, el que volia, i després de dinar ens en vam anar a veure Santa Maria del Mar, que ell va explicar, perquè a ell li agrada això, com es va fer Santa Maria del Mar, qui la va fer, amb quins motius, i tot. Va ser fantàstic. A més, ell portava un llibre que ens ho va poder explicar. Vam estar fora a Santa Maria del Mar i quan va acabar l'explicació, després vam anar amb el que havíem emprès, vam anar a veure la Basílica Santa Maria del Mar. Jo li vaig dir que va estar molt bé, però jo ho hagués fet amb dues fases. O sigui, prou dens és anar a veure el Museu Nacional d'Art de Catalunya, com després a la tarda anar a veure la Basílica Santa Maria del Mar, és llarg i cansat. I ell em va dir que sí. Diu, però de totes maneres prepararé alguna altra sortida entre conferència i conferència, perquè ell vol que la gent conegui la història de Catalunya, que ens l'han amagat des de fa segles. O sigui, bàsicament
des de la derrota el 1714 com a poble conquerit se'ns treu la llengua i se'ns treu la història i així hem quedat detontats, que això ho han fet tots els imperis. El que passa que Catalunya està reaccionant molt bé i torna a recuperar una altra vegada la seva història. I nosaltres som un gra de sorra dintre de tot el que es fa a Catalunya, però el que volem és que la història que sabem i que aprenem, pues, donar-la a conèixer. Aquest és només el motiu, és aquest.
Bé, Jaume, és com allò que diu la trobada aquesta a la ràdio era per parlar de la guerra dels segadors, però no ens queda gaire estona, però ens en queda una mica. O sigui que aviam el control, quants minuts ens queden? Bueno, més o menys 10 o 15 minuts, bueno, ja ens ho dirà exacte. Fes-nos una mica de la guerra dels segadors, si vas estar-hi una hora i mitja o dues, no?, per explicar-ho.
No, ell no va estar-hi, a la guerra no hi era ell.
No, però ens ho va explicar, ens ho va explicar. Però bueno, escolta, comencem-ho, si per cas, d'aquí 15 dies tornes a venir i fem la segona part, no?
L'embestirem, doncs.
Que no passi com el del Marià, que sigui massa dens, no? Doncs ja tinguem temps de reposar, no? Ja comencem.
Sí, vinga. Perquè les guerres són molt complexes i una guerra com aquesta, igual que la guerra dels segadors, totes les guerres tenen un component internacional, tenen un component social, polític i econòmic, i no el pots cenyir a uns fets, sinó que has d'explicar tot el context perquè si no, no s'entenen. El context de la guerra, que més li diuen dels segadors, però s'hauria de dir guerra de separació de la monarquia hispànica, que és o revolta dels catalans, engega amb que des del primer Àustria, que és Carles I, hereta un imperi immens. O sigui, ell hereta el regne de Castella, però hereta per part dels seus avis, això de la seva mare, però per part dels seus avis, totes les possessions d'Alemanya, Flandes, el Franc-Comtat, el Milanesat, però hereta tota la corona catalana-aragonesa, que vol dir el regne d'Aragó, el Principat de Catalunya, el regne de Mallorca, el regne de València, el regne de Nàpols, Còrsega, Sardenya, Sicília, Atenes i Neopàtria. Déu-n'hi-do, l'imperi. I a sobre, amb Carles I, com que ja comença la descoberta d'Amèrica, i anirà després la conquesta i colonització, i entraran tots els territoris del que se'n diuen les Índies Occidentals, més parts d'Àfrica, les Canàries i parts de la Índia també, o sigui que és un imperi immens, que això s'ha de mantenir com homes, armes i diners. Que quan arribem van passant els Felips, Felip II, Felip III i arribem a Felip IV, Felip IV està lluitant per defensar tots aquests territoris, però són lluites dinàstiques, són reis contra reis, no són països contra països. En aquell moment, un concepte que hem de tenir molt clar és que la monarquia era composta. Vol dir, una monarquia composta sota una Àustria, pot ser Felip II, III o IV, és cada regne és independent i cada regne té les seves constitucions, lleis i privilegis. I aquests es mantenen. O sigui, la mentida que ens han venut de la fundació d'Espanya era el casament dels reis catòlics, això és una mentida flagrant. Els reis catòlics es van mantenir totalment separats i quan van fer les capitulacions abans del casament van dir en un apartat que un rei, no, el Ferran, no es posaria a Castella ni Isabel es posaria a la corona catalana aragonesa. I així ho van mantenir. Tant és això que quan es va morir la Isabel el van fer fora en el Ferran, perquè el viejo catalanote el van expulsar a l'aristocràcia, i ell es va casar amb germana de Foix, que va tenir un fill, que es va morir a les poques hores. Si aquell fill hagués tirat endavant, els regnes se separaven. Per tant, eren monarquies compostes, igual que Flandes tenia les seves constitucions, igual que Nàpols tenia les seves. Que amb aquesta lluita per mantenir aquestes possessions, com es feia? Pues en base a que els pobres pagesos haguessin de treballar molt per treure'ls els impostos, els tributs que pagaven, per mantenir la guerra, i l'or i la plata que venia de les Índies d'Amèrica. Quan un d'aquests pilars falla, tota la monarquia se'n ve a pique. Què va passar? Va començar a fallar la plata i l'or que venia d'Amèrica amb Felip IV, amb això perquè ja quedaven pocs indis i les mines s'esgotaven, i a més com que hi havia hagut molta emigració castellana que s'havia anat a Amèrica perquè aquí ja no aguantaven més tributs, al baixar la població també recapten menys impostos. Hi va haver també una plaga i això va fer que els dos pilars caiguessin. què fa quan arriba Felip IV amb el famós conde Duque de Olivares? Bueno, molt bé, doncs els hi farem pagar en els altres territoris de la corona. Per tant, en aquell moment que tot això ho pagava Castella, perquè la descoberta se la va quedar Castella, i tu et fas el teu imperi, en aquell moment volien mantenir l'imperi, però ja els feien pagar els altres. I d'aquí ve que el conde Duque d'Olivares diu, bueno, farem una cosa que es diu la Unió d'Armes, que és crear un exèrcit de 140.000 soldats pagats per tots els regnes de la corona que hi havia en aquell moment. Què vol dir la Unió d'Armes? Pues que a Catalunya li tocaven 16.000 soldats i 250.000 ducats cada any. Que això és una fortuna.
Com sempre.
Com sempre. I ell va presentar el dia de Nadal un memorial, que se'n diu el Gran Memorial, que us el llegiré només la primera part perquè veieu com anava, perquè ell volia solucionar tot això d'una tacada. I el Gran Memorial diu, tenga vuestra majestad, perquè ell li diu en el Felip IV, tenga por vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia y conde de Barcelona, para reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia que si vuestra majestad lo alcance, será el príncipe más poderoso del mundo. I ell posa tres camins per fer-ho. Per què les leyes de Castilla? Perquè com que ja les havien afeblit tant, els pobres castellans eren súbdits que ja no tenien cap llei que els defensés. Cap. Els havien aplanat. Aquí a Catalunya hi havia unes lleis molt potents que defensaven els seus ciutadans, hi havia les constitucions catalanes i els altres regnes també, Flandes també. Flandes també se'ls hi va aixecar per això. Els tres camins que deia ell que fer-ho era el primer, fer casaments entre l'aristocràcia i la noblesa catalana amb l'aristocràcia i noblesa de Madrid, castellana. Però això porta molt temps i és molt lent. El segon és com van fer a Aragó. Agafo les tropes, diu, posa-les a la frontera i amb la por canviaran les lleis. Això ho van fer a Aragó i ho van aconseguir, però aquest mètode van veure que poder els catalans no sabrien si ho farien o no, i el tercer mètode és dir, miri, molt senzill, agafem l'exèrcit, el portem a Catalunya, provoquem un aldarull i en aquell moment ens quedem a Catalunya, que és el tercer que van fer. I la Unió d'Armes era això, només necessitaven homes i diners per mantenir el seu imperi, cosa que al final l'únic que van aconseguir va ser arruïnar Castella, que el van deixar arruïnada, i arruïnar la corona catalana-aragonesa en base a mantenir un imperi que es va desfer com un sucre. Perquè tots els historiadors diuen que el que no entenen és que en 150 anys un imperi d'on no se ponia el sol amb tanta riquesa no hagués quedat res. I aquí, clar, els catalans, què ens va passar? Com que se'ns encavalca amb la guerra dels 30 anys, que a Europa hi havia una guerra que va començar per dos conceptes, es van enfrontar catòlics contra protestants, però també hi havia el pensament feudal catòlic contra el pensament burgès protestant, aquests dos pensaments van confluir, i en aquí al final van guanyar els burgesos protestants, perquè Holanda, Flandes i Anglaterra van ser els imperis més grans, i els altres, els catòlics feudals, es van ensorrar. Amb aquesta guerra ens van implicar. El conde Duque d'Olivares el que va fer va ser portar tropes aquí, i aquestes tropes, com que el 1635 la monarquia francesa li declara la guerra a la monarquia hispànica, aquestes tropes les va utilitzar per buscar l'aldarull i entrar a Catalunya. D'aquí va venir el gran follon. O sigui, al final ens van implicar en un conflicte quan els catalans no hi tenim res a veure. A més, van jugar molt brut, com sempre, al moment que... És que el problema que es va trobar a França, que aquí el no tenir un mapa és una mica difícil d'explicar, però França va quedar encerclada. Els diners que venien d'Amèrica, els vaixells, els portaven a Barcelona, i aquí a Barcelona els carregaven amb els vaixells, altres vaixells, i la plata la portaven a Gènova, i els banquers genovesos canviaven la plata en or, perquè els tercios de Flandes només volien cobrar en or. Però a part d'això, havien d'alimentar el que se'n deia el Camino Espanyol, que anava de Gènova travessava el Milanesat, que era una possessió de la monarquia hispànica, anaven al Franc Comtat i del Franc Comtat a Flandes. Que això encerclava a França, i França tenia por que en qualsevol moment l'invadirien. Que aquesta por va fer que el cardenal Richelieu amb Lluís XIII comencessin a aixecar un exèrcit. A més, en Richelieu i el rei donaven diners perquè lluitessin contra la monarquia hispànica. Quan tot això va confluir, les tropes que va portar el comte duque d'Olivares van fer tals aldarulls, perquè un dels problemes que sempre ha tingut la monarquia hispànica ha sigut manca de diners i manca de logística, que les tropes s'han d'alimentar. Si tu portes una tropa de 10.000 soldats, d'on viuran aquests soldats? I aquí es van enfrontar amb la legalitat catalana. La legalitat catalana deia si hi ha una guerra, hi havia un ossatge, que és l'ossatge 68, que es diu el Prínceps Namque, que era un ossatge, una llei, que el que feia era establir quan la gent podia anar a la guerra. I aquesta llei deia: els catalans només poden ser cridats a anar a la guerra amb aquestes condicions: quan el país sigui atacat, mai per atacar amb un altre, i sempre que el rei estigui aquí. Perquè no té sentit que el nostre rei, que ens ha de defensar, no estigui en territori català. Que aquestes coses no es complien, perquè el que volia Castell era soldats, homes, lleves, per portar-los a lluitar amb això, la Unió d'Armes, que són una tropa de 140.000 soldats, allà on volguessin. Clar, aquí la Generalitat també va agafar una por, diu, si aquesta gent fa un exèrcit de 140.000 soldats, qualsevol dia també se'ns pot girar sobre Catalunya. Per tant, i diners no n'hi donarem. Aquí va haver la gran confrontació. Feia molts anys que no es feien corts a Barcelona, des del 1595, i al cap de 25 anys es van fer corts, que va venir el conde duque d'Olivares amb el Felip IV aquí a fer corts a Barcelona, que la gent ho va celebrar com un èxit tremendo, i venien això a presentar la Unió d'Armes i a demanar soldats i calés.
Jaume, estàs preparadíssim, eh? Això de la universitat ha funcionat, eh?
Funciona molt bé.
Estàs amb una memòria prodigiosa, eh?
Gràcies.
No, està molt bé.
I què va fer les...
T'estic escoltant amb la boca oberta, eh?
Què van fer les Corts? Li van negar, lògicament, li van dir que no. Que a més, el tema imperial, la corona catalana-aragonesa no hi entrava, que si ells volien un imperi que se'l paguessin ells, però que no. Què va passar? Van tenir que marxar, al cap de 10 anys es torna a convocar unes altres corts, li torna a donar els diners i després va entrar a la guerra.
I saps què va passar? Que ara hem d'anar a sopar. O sigui, que ara farem un recés, anem a sopar, i d'aquí 15 dies tornarem, si et va bé, i parlarem del que havíem de parlar, que encara no hi hem arribat, a la guerra dels segadors, perquè havia de venir un segador de veritat, que tampoc ha pogut venir, perquè l'han operat de catarates, i ara la Rosita, com sempre, es despedirà, no?
Recordeu que ens podeu escoltar en diferit i a qualsevol hora, via internet, clicant onacodinenca.cat i el programa Vivències. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Bona nit.
Bona nit. I gràcies als col·laboradors.